Bon dia, avui és dimecres 24 de gener del 2024. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat del Vallès. Això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I avui comencem parlant del Pi d'en Xandri, perquè és una de les entrades més conegudes al parc de Collserola. La seva imatge, amb una gran branca separada fruit de l'afectació de la nevada de 1962 i el seu tronc apuntalat per tutors, s'han convertit en un símbol que aquest 2024 fa 250 anys. I és que una de les coses que ha permès el seu seguiment regular després de l'atac que va patir el 1997 és poder datar el naixement d'aquest emblema de la ciutat el 1774. Així ho explica l'historiador i propietari de l'arbre i els terrenys, Domènec Miquel.
Això se sap perquè es va treure una mostra, es posa, diguéssim, com una mena d'aparell i es treu un cilindre de fusta que va fins al centre, llavors es compten els anells i aproximadament, doncs, aquest any tindria 250 anys. Pot ser que siguin 48 o pot ser que en siguin 52, però aproximadament, diguéssim, doncs, té 250 anys.
La seva ubicació i l'intent de talar-lo i cremar-lo l'han convertit en un símbol d'identitat santcugatenca i de preservació de l'entorn natural de la serra de Collserola. De fet, fins llavors el pi va passar força desapercebut, un de tants que es plantaven per fer descansar els camps. Però aquest pi va ser declarat arbre d'interès comarcal i local i els santcugatencs se l'han fet seu. És de tots els santcugatencs cada dia de l'any, tret d'un, diu irònicament el propietari, Domènec Miquel, que és el 30 de juny, data en què arriba el cobrament dels impostos. I fer realitat la primera promoció d'habitatge públic a Valldoreix, un objectiu de pes en matèria d'habitatge del full de ruta del govern de l'MD, format per Valldoreix Plural, Esquerra, el PSC i la CUP, i que té en el futur pla d'equipaments una oportunitat per crear camins que facilitin l'accés a l'habitatge. Això passa per posar ja sobre la taula un cens de sòls públics disponibles on es podria fer habitatge públic oficial. La proposta, que permetria habitatges dotacionals per a gent gran i jove, s'ubiqui en solars qualificats per equipaments i altres usos. S'inclouria un solar proper al Casalet, un altre al costat de l'MD, els terrenys derivats de la modificació del planejament de Mas Fuster i l'etern solar dels santjoanistes a Tuca, de l'estació de ferrocarrils de Valldoreix. I el manga d'Akira Toriyama, Bola de Drac, s'ha convertit en el llibre més prestat en les biblioteques de Sant Cugat aquest 2023. Les aventures de Son Goku han captat l'atenció dels usuaris santcugatencs, que s'ha deixat en 832 ocasions. En segona posició, a molta distància, hi ha la revista de divulgació històrica per a joves, Petit Sapiens, amb 457 préstecs. Completant el podi, un altre manga, en aquest cas el de Kei Horikoshi, My Hero Academia, que ha estat deixat 397 vegades. De fet, la llista de documents més prestats el darrer any està copsada pel fenomen manga, on destaquen també les històries del detectiu Conan, Naruto i del pirata del barret de palla, és a dir, de One Piece. I la Societat de la Nieve, que ha comptat amb la participació de l'empresa santcugatenca Octocam Vision en les imatges aèries, ha estat nominada a l'Òscar a millor pel·lícula internacional aquest dimarts. L'equip liderat pels santcugatencs i fundadors d'aquesta empresa, David Ferrer i Bernardo Sá Pereira, va gravar algunes de les imatges aèries més espectaculars del film. Escoltem el santcugatenc David Ferrer.
La veritat és que és la primera pel·lícula que fem que està nominada als Oscars i, bueno, i ha coincidit també que és la pel·lícula que més duració ha tingut. Si normalment les pel·lícules òbviament tenen pressupostos limitats i el que fem doncs, és dues, tres, quatre, cinc jornades per pel·lícula, a vegades més, però és difícil. I en aquest cas doncs, vam estar sis mesos al set de rodatge en diferents països.
L'equip de l'empresa, fundada per aquests dos santcoatencs, acostumada a rodatges d'unes o tres o quatre jornades, va haver d'afrontar durant mig any les condicions menys amables de la muntanya. La pel·lícula reflecteix el patiment de les persones que van viure l'accident als Andes i explica David Ferrer que el director, el català Juan Antonio Bayona, volia que aquest patiment també es veiés durant el rodatge. I el president de l'EMD de Vall d'Oreix, Juanjo Cortés, ha estat elegit nou president de l'Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya durant l'Assemblea Extraordinària celebrada el 20 de gener a l'EMD de Vilamitjana. Fins ara, Cortés havia desenvolupat el càrrec de secretari tècnic de l'entitat que agrupa les 65 EMD del país. En declaracions a Cugat Media, el president de l'EMD de Vall d'Oreix ha explicat que el principal objectiu de l'agrupació és aconseguir una llei pròpia per a les EMDs.
Tenim un dèficit legislatiu molt important pel que respecta a la regulació de les EMDs. És el legislador autonòmic, en aquest cas, qui ha de legislar sobre les EMDs i, per tant, és un deute històric que té el Parlament de Catalunya amb les EMDs. La resta de comunitats autònomes ja ho han fet, s'han posat al dia, fins i tot hi ha comunitats autònomes que han estat capaces de fer una llei pròpia de les seves EATIMs, de les entitats d'àmbit territorial inferior al municipi.
Per resoldre aquesta situació, el president de l'EMD ha explicat que ja s'han reunit amb els diversos grups parlamentaris per traslladar-los la necessitat d'aquesta llei. Per altra banda, en l'àmbit estatal, l'agrupació treballa per formar una plataforma conjunta que englobi les EMD i les entitats d'àmbit territorial inferior al municipi, la figura equivalent a les EMD a la resta de l'Estat. Cortés també ha reclamat que es puguin crear més EMD per donar resposta a les necessitats de molts pobles agregats. I Vox Sant Cugat critica que el govern intenti maquillar les xifres anuals de seguretat de la ciutat. El partit d'extrema dreta s'ha mostrat preocupat per l'augment dels fets delictius, un que 15% en els darrers dos anys, situant la ciutat, però lluny de la mitjana catalana i després de contenir aquest increment un 4% durant el 2023. El partit considera que, tot i la disminució de les dades relacionades amb delictes, com les ocupacions i les agressions sexuals, encara s'està lluny d'aconseguir la ciutat segura i tranquil·la que anhelen les famílies, apunta el portaveu de l'agrupació a Sant Cugat, Marcos Rodríguez.
Hi ha una sèrie de dades que el que ens dona, evidentment, és una lectura negativa de les dades que ens ha ofert el govern de l'Ajuntament, no? I al final tot això demostra que no es pot deixar la responsabilitat de la seguretat en mans d'Esquerra Republicana.
Vox considera, com escoltàvem, que Esquerra no és el partit que pot defensar millor la seguretat a Sant Cugat. Preguntat per si aquest paper l'hauria de liderar junts en el govern municipal, afegeix Rodríguez que les esquerres mai no han prioritzat la seguretat en les seves polítiques. La pandèmia va deixar aturat, tret d'alguna ocasió específica, el cicle de concerts de cambra de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que ara es reprèn amb 5 propostes. Totes elles neixen de les inquietuds dels mateixos músics de la formació i són una oportunitat de gaudir de diferents peces des de la proximitat. La primera serà aquest dissabte amb Catalans als Estats Units, una coproducció amb l'associació Joan Manen, que es podrà veure a les 12 del migdia a l'aula magna del Conservatori amb Kalina Makuta al violí i Daniel Blanc al piano. El director artístic de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, Josep Ferrer, ha destacat les qualitats d'aquest cicle.
Té la proximitat, també es veu molt l'esforç del músic, pel músic és un repte, perquè tocar envoltat de 50 companys és, diem-ne, entre cometes, una mica més còmode que donar la cara tu sol amb un trio, amb un quartet, amb un quintet, amb un sextet, vull dir que és un repte. I per això també ens agrada a nosaltres que els músics doncs, treballen en diferents posicions, busquin empatia, busquin sinergies entre ells, i això indirectament també fa millor l'orquestra.
Els concerts del cicle de cambra es combinen amb les actuacions de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat al Teatre Auditori. I en esports, l'Aro Rioja és el rival del DSB Club Voleibol Sant Cugat als quarts de final de la Copa de la Reina, que es disputa aquest divendres a les 5 de la tarda a Sevilla. L'entrenadora del conjunt de la Rioja, Esther González, ha explicat en una entrevista a Cugat Media que l'equip favorit per aquesta eliminatòria és el Sant Cugat, per la gran temporada que estan fent, però un sol partit pot passar de tot. González treu importància les dues desfetes a la Lliga Regular contra les santcugatenques amb idèntic resultat, 3-0, i aprofita per lloar la tasca del tècnic de l'equip, Rafa Ruiz. I acabem explicant-vos que el júnior participa amb dos equips, el júnior i l'hoquei Club Sant Cugat, a la fase final del Campionat d'Espanya a Màlaga des d'aquest divendres i fins diumenge. El júnior ha quedat enquadrat al grup A juntament amb el Sanse i el Benalmádena, mentre que l'hoquei Club Sant Cugat s'enfrontarà amb el Club de Campo i el Màlaga al grup B. Els dos primers classificats de cada grup accedeixen a les semifinals. El campió d'Espanya s'assegura el bitllet per jugar l'europeu. Això és tot, com sempre el recordem que poden consultar tota l'actualitat santcugatenca a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram de Cugat Media. Tenim també un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a les ones, a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Media.